tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a divendres 17 de novembre del 2023. Una jornada que comença amb el cel mig encapotat, però s'anirà serenant a mesura que avanci el dia. Aniol Puigberg, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia, Joel, què tal?
Temperatures.
Doncs avui ens llevem amb un grau negatiu a Vall de Núria, 5 graus a Das, 8 graus a Ribes de Freser i 9 a Ripoll, 11 graus a la Vall d'en Bas, 12 a Olot, Mieres, Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Vic, 13 graus a Sant Feliu de Pallerols, 14 a Banyoles i Anglès, 15 graus a Girona i 16 a Figueres i a Roses.
És hora de saber com tenim la previsió per aquest divendres i també ja mirant de reull el cap de setmana. Ho fem, com sempre, amb en Dani Ramírez.
Avui el dia començarà ennuvolat, fins i tot algun plogim pot caure a primera hora cap al sud de la selva, tocada al Montseny, molt poqueta cosa, i la resta variable, una mica núvol, boires, humitat i temperatura fresca, una mica freda, avui baixa la temperatura tant de dia com de nit, per tant notarem una mica de refrescada. I encara vam arribar als 24 graus a Grions a la selva, o 25 a Fogars de la Selva. Ens vam quedar amb 17 graus en el cas de Vic, 18 a Olot, 19 a Camprodon o 17 a Ripoll. Tot això doncs marcat per aquest ambient més de tardor, però ja diem que els núvols s'anien esqueixant i a la tarda fins i tot pot fer sol a més indrets. Per tant, aquest divendres, ambient una mica més fred, una mica més de tardor, màximes de 17 a 20 graus en general. Costarà però passar d'aquests 20 graus. Pel que fa al cap de setmana, cap de setmana que vindrà marcat per una pujada de temperatures tant dissabte com diumenge i també dilluns. Estem parlant novament de valors per sobre de 24-25 graus i potser 26 o 27 les més altes entre diumenge i dilluns. Tot això amb pocs núvols, alguns de prims dissabte, més sol diumenge, i dilluns a la nit podria canviar el temps, però això queda una mica lluny encara. Entre dilluns a la nit i dimarts de matinada podria ploure, baixar fort la temperatura i nevar una mica al Pirineu, però això ja ho anirem veient perquè seria passat el cap de setmana.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
El vial Sant Jordi d'Olot, potes en l'aire. Noves actuacions de reparació i millora a l'avinguda Sant Jordi faran que la setmana que ve circular per aquest sector sigui especialment complexa, Aniol.
Doncs sí, al llarg de la setmana que ve s'asfaltarà el tram que comprèn la rotonda de la Rodona fins a la carretera Santa Pau i a partir de llavors s'actuaran zones concretes en el tram que va fins a la Solfa.
Escoltem l'Aniol Sellabona, és el regidor de Serveis Urbans.
Esperem que puguem complir amb els terminis previstos, aquesta és la nostra voluntat i la nostra intenció i que per tant doncs, a partir del dia 26, tot i que les actuacions de millora s'allargaran fins al dia 10 de desembre, si més no, que es concentrin totes en aquesta primera setmana i, per tant, doncs, que a partir del dia 27 puguem tenir una situació ja més normalitzada, malgrat encara continuen alguns treballs.
El Consell Comarcal del Ripollès presenta un pressupost per al 2024 que fregarà els 13 milions d'euros. És el més ambiciós de la història de l'organisme, segons el govern. En Sergi Albric és el coordinador de l'àrea d'Hisenda.
A la partida d'ingressos cal destacar els fons de cooperació, per tant, aquells diners que arriben tant de la Diputació com de la Generalitat de Catalunya. Això implica doncs, un increment de 100.000 euros respecte a l'any 2023 i aquests diners són aquells que el Consell pot diguem-ne, gestionar de forma més discrecional i que permeten, per una banda, assumir doncs, la gestió del personal de la casa, el manteniment de l'estructura de la casa.
I l'Ajuntament de Ripoll ha hagut de retirar l'estelada de la façana i en els pròxims dies col·locarà la bandera espanyola.
Ha estat a través d'un requeriment jurídic per la qual cosa el consistori no s'hi ha pogut negar. Com que no tenen cap bandera espanyola en estoc, s'ha hagut d'encarregar i s'instal·larà tan bon punt arribi.
La Sílvia Urriols és l'alcaldessa.
No tenim cap bandera espanyola en estoc, per tant no podrem, suposo, complir-ho en 24 hores, però evidentment doncs, no podrem negar-nos al que reclamin.
Sempre en trobarem alguna a Amazon, com a mínim. 7 cases està treballant en l'elaboració d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal que permetrà adaptar-se a les necessitats actuals del poble i plantejar quin ha de ser el model de futur. La configuració d'aquest nou POM comptarà amb la participació ciutadana. En Joan Casadevall és alcalde.
L'urbanístic tenia 30 anys i era tan antic que no constava ni la variant de la carretera que tenim. Amb la qual cosa, doncs, bueno, això potser és una de les coses importants que farem també a poc, no? Amb els 2 o 3 anys. Això és el important, no? Que ens definirà si es poden fer més cases, menys cases, si hi haurà més serveis, si es podrà fer, per exemple, jo què sé, una piscina a tal lloc, no? Això es defineix, no? El poble que potser és l'aspecte més important com a urbà.
I avui també parlarem dels pobles que estan, per exemple, a l'Alta Garrotxa, perquè aquesta zona segueix viva, tot i el deteriorament patit en els últims anys.
Aquest dissabte, l'Associació dels Amics de l'Alta Garrotxa organitza un dinar de reconeixement a aquelles persones que mostren estima i defensa pel territori.
Escoltem en Josep Maria Baborés, és el president de l'associació.
Hem de tenir un altre cas, que és el cas de Talaixà, que hi ha un refugi del centre excursionista d'Olot actualment, i o bé el mateix refugi de Sant Aniol, però o de Talaixà, si no hagués sigut per la resistència d'un senyor que vivia allà i del centre excursionista que hi ha anat això, Talaixà actualment hauria desaparegut del mapa, seria una gran finca privada, però que no hi podríem anar ni passeig.
I encara en aquest sentit, el món rural català s'estén per més de la meitat del territori de tot el país, però només hi viu un 3% de la població. Per aquest motiu, l'Associació de Micropobles de Catalunya es reivindica amb una fira. És la Fira dels Micropobles. L'any passat es va celebrar a l'Estany i aquest any li toca a Planoles, l'alcalde Sant David Berjà.
I aquest any doncs ens vam presentar per veure si podíem ser escollits i al final vam ser escollits i molt contents de que està clar que sigui el Ripollès i a Planoles, i a part poder acollir doncs, els 25 micropobles que venen d'arreu de Catalunya.
I avui també parlarem de conscienciació animal, perquè conscienciar els més petits del que suposa tenir un animal de companyia és el que demana el president de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana. Ho fa després de saber les dades que indiquen un augment en el nombre de denúncies de maltractament animal a les comarques de Girona. Són declaracions en aquest mateix programa.
Sí, des de les escoles sí que algunes ja porten a terme el que suposa el fet de tenir un animal de companyia a casa, les responsabilitats que això suposa, que se'ls ha de cuidar com un mes de la família, però fora d'aquí, o fora dels nens petits, que entenen molt bé les coses, de més grans, tota aquesta educació no se sap ben bé per què, potser perquè no es repeteix i es torna a insistir, es perd.
I la Unió Esportiva Olot visita la Rapitenca amb l'objectiu d'oblidar la derrota contra el Prat. Els olotins visiten el CUE de Tercera Federació, que ha sumat 7 dels últims 12 punts.
Sense Urri, Dolera buscarà una nova fórmula al centre del camp. El partit començarà a les 12 del migdia d'aquest diumenge.
Escoltem a Pedro Dolera.
Bueno, mira, jo ja els he dit que tenim prohibit mirar la classificació, vull dir, directament, vull dir, perquè ja arriba un moment que ja ara ja estem on havíem d'estar i el que hem de fer és guanyar. Vull dir, guanyar, sumar i anar fent. Vull dir, ja mirarem la classificació quan faltin 10 setmanes. Al final, jo ho he dit sempre i ho torno a dir, anant primer, com vaig ara o com anava la setmana passada o com anava quart fa no sé quants. Vull dir, no hem de... Això és una carrera de fons.
Aquest cap de setmana arriba a Ripoll la 44a edició de la mitja marató. És un clàssic de la capital ripollesa.
La prova es disputarà el diumenge amb les tres distàncies habituals de 21, 10 i 5 quilòmetres i el dissabte serà el torn dels més menuts a la cursa infantil de la Devesa del Pla. L'organització espera superar els 500 inscrits el diumenge.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Noves actuacions de reparació i millora a l'Avinguda Sant Jordi d'Olot al llarg de la setmana que ve. S'asfaltarà el tram que comprèn la rotonda de la Rodona fins a la carretera de Santa Pau i a partir d'aquí s'actuarà en zones concretes en el tram que va fins a la Solfa.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que preveuen reparar els enfonsaments i les esquerdes que hi ha a l'asfalt, així com la renovació de rigoles i la col·locació d'embornals i tapes de clavegram. Els treballs tindran una durada de 3 setmanes i s'han previst dispositius per redistribuir el trànsit.
Informa Pere Ubach.
A partir de dilluns començaran les noves obres de millora de l'Avinguda Sant Jordi. Els treballs tindran una durada de 3 setmanes, però serà durant la primera en la que s'afectarà més pes al trànsit. Les obres consisteixen en l'asfaltatge de l'avinguda i el repintat de la senyalització i tindran 3 fases. La primera es concentrarà en el tram que va del carrer Zamenhof fins a la rotonda de la Rodona. En la segona fase s'arribarà fins al carrer Portbou i a mitjans de setmana s'entraria en el tram comprès entre el carrer Croscat fins a l'encreuament amb la carretera de Santa Pau. Pel que fa al tram entre la carretera de Santa Pau i la Solfa, es faran reparacions puntuals i es renovaran trams de rigoles. El regidor de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, assegura que el pla d'obres preveu que el gruix de les obres s'enllesteixin al llarg de la setmana que ve i les actuacions puntuals es reparteixin entre el 26 de novembre i el 10 de desembre.
Esperem que puguem complir amb els terminis previstos, aquesta és la nostra voluntat i la nostra intenció, i que per tant, doncs, a partir del dia 26, tot i que les actuacions de millora s'allargaran fins al dia 10 de desembre, si més no, que es concentrin totes en aquesta primera setmana i per tant, doncs, que a partir del dia 27 puguem tenir una situació ja més normalitzada, malgrat encara continuen alguns treballs.
Durant les setmanes que durin els treballs de millora, des de l'Ajuntament asseguren que s'establirà el millor esquema de redistribució del trànsit possible. L'afectació principal es preveu per la setmana que ve, durant el qual els vehicles provinents de la Canya direcció a les Preses s'hauran de desviar per vies alternatives i a partir de dijous es desviaran en els dos sentits de circulació.
Tenim una experiència de fa poques setmanes precisament amb la construcció del bicicarril, i per poder doncs, passar tots els serveis havien de travessar l'avinguda Sant Jordi, va haver-hi una afectació i vam poder comprovar, no, doncs, que el trànsit que nosaltres sempre manifestem que acaba acollint aquesta avinguda, i per això reclamem amb tanta insistència altres infraestructures perquè això no sigui d'aquesta manera, doncs evidentment això genera una presència de vehicles a altres vies.
L'última vegada que es va asfaltar al llarg de l'avinguda Sant Jordi va ser durant el juliol del 2019. Aquells treballs van anar a càrrec de la Generalitat, igual que ara, que ha concedit una subvenció de 290.000 euros a l'Ajuntament d'Olot. 5 minuts més!
El Consell Comarcal del Ripollès ha presentat un pressupost per al 2024 que fregarà els 13 milions d'euros. És el més ambiciós de la història de l'organisme, segons fonts del govern. La cultura, la joventut o l'educació són els que s'emporten les partides més importants, seguido Sant Jeroti.
Els pressupostos que s'han presentat al Consell Comarcal per al proper 2024 són, segons l'equip de govern, de caràcter expansiu i ambiciós, com ho marca l'augment del 9,02% en relació als de l'any anterior. L'augment dels ingressos de fons de cooperació local de la Generalitat i de cooperació comarcal de la Diputació permetran incrementar la despesa en diversos àmbits. Sergi Albric és el coordinador de l'àrea d'Hisenda del Consell Comarcal.
Per la partida d'ingressos cal destacar els fons de cooperació, per tant aquells diners que arriben tant de la Diputació com de la Generalitat de Catalunya. Això implica doncs, un increment de 100.000 euros respecte a l'any 2023, i aquests diners són aquells que el Consell pot diguem-ne, gestionar de forma més discrecional i que permeten, per una banda, assumir doncs, la gestió del personal de la casa, el manteniment de l'estructura de la casa.
Amb aquest augment d'ingressos també es poden incrementar les partides de joventut, on es farà una aportació de 9.000 euros a la Fira de l'Univers Jove en el seu desè aniversari, o en cultura, on s'augmentarà en un 25% la inversió dels Premis Literaris Joan Triadú. A més, s'han preparat els fons per ampliar mitja jornada de personal al refugi d'animals per millorar-ne el servei, o es crearà la figura d'un arxiver que ajudi els municipis a tractar tota la seva documentació. Amadeu Rossell és el president del Consell Comarcal del Ripollès i coordinador de l'àrea de cultura.
Molts ajuntaments ens han manifestat la necessitat de tenir una figura d'arxiu, i nosaltres li diríem l'arxiver itinerant, que realment pugui anar en els pobles i començar doncs, a gestionar una mica els arxius comarcals, els arxius municipals, endreçar-los, ordenar-los i després ja també passar-los en l'arxiu comarcal. Aquesta seria la voluntat i una mica també doncs, que estem treballant en aquest aspecte i aquest increment.
També es preveuen millores en les depuradores d'aigües residuals, amb una partida que augmentarà en més de mig milió d'euros. La despesa de personal també creixerà en un 14,06%, superant els 2 milions d'euros.
L'Ajuntament de Ripoll ha hagut de retirar l'estelada de la façana i en els pròxims dies col·locarà la bandera espanyola. Ha estat a través d'un requeriment jurídic, per la qual cosa el consistori no s'hi ha pogut negar. Com que no tenen cap bandera espanyola en estoc, s'ha hagut d'encarregar i s'instal·larà tan bon punt arribi. Paula Sayagó.
L'estelada ha deixat d'onejar la façana de l'Ajuntament de Ripoll i serà substituïda per una bandera espanyola. El consistori ha rebut un requeriment de mesures cautelars per part del contenciós després que l'associació Impulso Ciudadano presentés un recurs pel canvi de les banderes. Va ser aquest dilluns quan l'Ajuntament va rebre la notificació i se'ls donava 24 hores per dur a terme la substitució. L'estelada ha estat retirada, però per veure la bandera espanyola penjada de la quarta asta de la façana caldrà esperar uns dies més, ja que s'ha hagut d'encarregar. En parla la batllessa de Ripoll, Sílvia Urriols.
No tenim cap bandera espanyola en estoc, per tant no podrem, suposo, complir-ho en 24 hores, però evidentment doncs, no podrem negar-nos al que reclamin.
L'equip de govern afirma que aquest requeriment no els impedeix continuar amb la voluntat de tirar endavant el seu projecte polític.
No ens inhabilitaran ni per una pancarta ni per una bandera, no serà tan fàcil desfer-se de nosaltres ni del nostre projecte polític, ja els hi agradarien a molts. Simplement, doncs, de vegades has de saber perdre petites batalles per poder guanyar la guerra, no es viu de simbolismes i, per tant, doncs, farem el que pertoqui. Som una nació ocupada, s'ha de demostrar que som una nació ocupada. Quan la bandera espanyola surti als pals de l'Ajuntament de Ripoll, s'evidenciarà aquesta ocupació que patim, no la podem invisibilitzar i ens hem de cenyir, doncs, al que hi ha ara. No podem desobeir ni desafiar quan tens a priori poc poder, no, en aquest sentit, perquè seria un suïcidi polític de tot el projecte que encapçalem i que van validar els ripollesos a les urnes.
D'aquí a pocs dies la bandera espanyola onejarà amb la resta a la façana de l'Ajuntament de Ripoll.
Marxem ara cap a Setcases. Està treballant en l'elaboració d'un nou pla d'ordenació urbanística que permetrà adaptar-se a les necessitats actuals del poble i plantejar quin ha de ser el model de futur. La configuració d'aquest nou POM es farà amb els veïns i veïnes a través d'un procés participatiu. Judit Lechon.
Un dels projectes prioritaris a desenvolupar durant aquest mandat per a l'Ajuntament de Setcases és l'elaboració d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal. L'actual fa més de 30 anys que es va redactar i el consistori considera que s'ha de configurar des de zero per incloure tots els detalls i normatives que han de permetre definir com ha de ser el municipi. En definitiva, s'ha de modernitzar per adaptar-lo a les necessitats actuals. Joan Casadevall és l'alcalde de Setcases.
El pla urbanístic tenia 30 anys, era tan antic que no constava ni la variant de la carretera que tenim. Amb la qual cosa, doncs, bueno, això potser és una de les coses importants que farem també a poc, no?, amb els dos o tres anys. Això és el important, no?, que ens definirà si es poden fer més cases, menys cases, si hi haurà més serveis, si es podrà fer, per exemple, jo què sé, una piscina a tal lloc, no? Això es defineix, no? El POM, que potser és el projecte més important com a urbà.
Per a fer-ho, el consistori ha contractat els serveis d'un gabinet d'arquitectura especialitzat en la matèria.
I l'empresa, a més, que hem contractat, bueno, que ha guanyat el concurs, doncs és una empresa que ha tingut molta sensibilitat per l'espai natural, no? Pensa que són cases de 49 quilòmetres quadrats, 8 són urbà, però el de més és natural, ja hi ha doncs, coses, moltes són ramaderes, barraques, Baiter 2000, etcètera, etcètera, i tot és més ampli que solament el nucli, no?, urbà, sinó que agafa tota una sèrie d'ordenació, possible ordenació, no?, que serà molt participatiu amb la gent del poble, no?, d'aquest entorn tan extens que hi ha al costat del poble, no?
A finals d'aquest mandat, Setcases tindrà un nou POM adaptat a la realitat actual del municipi i a la voluntat del consistori i els veïns i veïnes amb referència al futur i al creixement del poble. L'elaboració del document es preveu fer sota les opinions dels mateixos vilatans a través d'un procés participatiu.
I a l'Alta Garrotxa continuen siguent una zona especialment viva, tot i el deteriorament que han patit els últims anys. Aquest dissabte, l'Associació dels Amics de l'Alta Garrotxa organitza un dinar de reconeixement a aquelles persones que han mostrat la seva estima i defensa pel territori. De què es tracta, Daniel?
Doncs d'una part de la comarca castigada pel despoblament, la falta de recursos i ara per la sequera. Tot i així, des de l'entitat lluiten per defensar un territori que qualifiquen d'únic i valuós.
Informa Roger Isern.
Pot arribar a ser un territori desconegut per alguns, però l'Alta Garrotxa és un dels patrimonis naturals més històrics de casa nostra. Tocant amb l'Empordà és una zona castigada en els darrers anys per la despoblació, la freqüentació de turisme i ara, en els últims temps, per la sequera. Una sequera qualificada com la pitjor de la història de Catalunya i mai vista pels amants d'aquesta zona de la comarca. Tots ells formen part de l'Associació dels Amics de l'Alta Garrotxa, que aquest dissabte celebren una nova edició dels Premis Trabucaire i del Memorial Sala i Canadell. El president de l'entitat, Josep Maria Baborés, explica que aquests reconeixements valoren l'estima i també la defensa del territori per part de moltes persones.
Es busca algú que sigui dintre l'àmbit excursionista, perquè l'Alta Garrotxa evidentment està molt lligada a l'excursionisme, a part de que tothom ho és, més o menys, no? Després es busca algú dels habitants aquests que han estat visquent allà i han defensat doncs, la seva terra i el seu país visquent allà, a vegades en condicions difícils.
Des dels Amics de l'Alta Garrotxa també fan una defensa ferma del territori. Expliquen que si no fos per aquesta lluita, la zona podria haver acabat a mans de propietaris privats. Un dels exemples és el cas de Talaixà, un petit nucli de població pertanyent al terme municipal de Montagut i Oix.
Sempre tenim un altre cas, que és el cas de Talaixà, que hi ha un refugi del centre excursionista d'Olot actualment, i, o bé el mateix refugi de Sant Ió, però o de Tabaixà, si no hagués sigut per la resistència d'un senyor que vivia allà i del centre excursionista que hi ha anat això, Tabaixà actualment hauria desaparegut del mapa, seria una gran finca privada, però que no hi podríem anar ni passeig.
La 20a edició dels Premis Trabucaire i la 13a del Memorial Sala i Canadell se celebraran aquest dissabte a 2:15 del migdia al restaurant Can Bondància.
De fet, el món rural català s'estén per més de la meitat del territori del país, però allà només viu el 3% de la població. Per aquest motiu, l'Associació de Micropobles de Catalunya reivindica a través d'una fira, és la Fira dels Micropobles de Catalunya. L'any passat es va celebrar a l'Estany i aquest any li toca a Planoles, Pol Balcells.
Un total de 25 micropobles de Catalunya assistiran a Planoles per celebrar la segona edició consecutiva de la Fira de Micropobles de Catalunya organitzada per l'associació que porta el mateix nom. I així ho explica David Verge, alcalde de Planoles.
I aquest any doncs, ens vam presentar per veure si podíem ser escollits i al final vam ser escollits i molt contents de que està clar que sigui el Ripollès i a Planoles, i a part poder acollir doncs, els 25 micropobles que venen d'arreu de Catalunya. Doncs mira, l'associació, la veritat, és una entitat que estic molt content de formar-hi part, que aquest any formo part de la Junta, perquè és una entitat, una associació que fa molta feina, som molt pancaires, i que diguem, la Generalitat, gràcies a l'associació, està fent molt més cas en els micropobles, és a dir, al món rural.
Una fira que serveix per conèixer els micropobles catalans, saber quines problemàtiques tenen cada un d'ells i també visibilitzar el món rural. Planoles gaudirà d'una jornada on els micropobles en seran els protagonistes.
Gràcies, Pol. 9 minuts i 9:15. Conscienciar els més petits del que suposa tenir un animal de companyia és la reivindicació del president de la Fundació Fauna, David Serramitjana, a través d'aquest programa, després de saber les dades que indiquen un augment en el nombre de denúncies de maltractament animal a les comarques de Girona.
Fa pocs dies, la Unitat del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil ha notat un augment de maltractament i abandonament animal a l'àrea de Girona. La principal raó per la qual cada vegada augmenten aquests casos és perquè, segons el president de la Fundació Fauna, David Serramitjana, la població no és conscient del que suposa tenir animals de companyia. Explica que tenir-los a casa suposa dedicació diària, despeses mensuals afegides i espai, i que a vegades això es converteix en un problema. És per això que demana que s'eduqui els més petits conscienciant-los com ha de ser un mes de la família.
Sí, des de les escoles sí que algunes ja porten a terme el que suposa el fet de tenir un animal de companyia a casa, les responsabilitats que això suposa, que se'ls ha de cuidar com un mes de la família, però fora d'aquí, o fora dels nens petits, que entenen molt bé les coses, de més grans, tota aquesta educació no se sap ben bé per què, potser perquè no es repeteix i es torna a insistir, es perd.
Fa poques setmanes es va aprovar una nova llei de benestar animal que prohibeix no deixar els gossos més de 24 hores sols, garantir l'assistència sanitària, no comprar mascotes en botigues i no utilitzar animals domèstics en espectacles, entre d'altres. Unes normes que, segons Serramitjana, no es poden fer complir ni controlar perquè l'administració no disposa de suficients mitjans.
El problema de les lleis és per quins mitjans es pot controlar qualsevol tipus de maltracte. O sigui, tenim una llei més o menys ben feta, però llavors l'administració no té mitjans doncs, per regular i per controlar si realment s'estan doncs, fent les coses bé, que és el problema que teníem aquí a Catalunya, amb una llei molt més ben feta que la resta de comunitats autònomes de Catalunya.
Segons dades del Ministeri de Drets Socials, s'abandonen actualment uns 300.000 animals de companyia cada any a Espanya.
Esports, la Unió Esportiva Olot visita la Rapitenca amb l'objectiu d'oblidar la derrota contra el Prat, Guillem Guardiola.
Els jugadors de la Unió Esportiva Olot ja han tingut uns dies per pair la dolorosa desfeta contra el Prat en l'últim partit de Lliga. Una errada en els últims minuts amb els olotins volcats a l'atac per buscar els 3 punts els van condemnar amb la primera derrota de la temporada. L'equip continua líder, però amb l'Hospitalet, el Tona i el Reus trepitjant-li els talons. L'entrenador Pedro Dolera assegura que ara toca passar pàgina, però prohibeix als jugadors mirar la classificació.
Bueno, mira, jo ja els he dit que tenim prohibit mirar la classificació, vull dir, directament, vull dir, perquè ja hi arriba un moment que ja ara ja estem on havíem d'estar i el que hem de fer és guanyar, vull dir, guanyar, sumar i anar fent, vull dir, ja mirarem la classificació quan faltin 10 setmanes. Al final, jo ho he dit sempre i ho torno a dir, anant primer, com vaig ara o com anava la setmana passada o com anava quart fa no sé quants. Vull dir, no hem de... Això és una carrera de fons.
La Unió Esportiva Olot es desplaça aquest diumenge fins al camp de la Rapitenca, al CUE de Tercera Federació. Els tarragonins han sumat 7 dels últims 12 punts amb l'arribada de Jordi Martín com a nou tècnic de l'equip. Segons Dolera, és difícil de creure que siguin els últims de la taula.
És perillós, perquè aquest plus d'experiència que tenen i aquest plus de creença a força de punts, doncs els ha fet pujar la moral. Ells saben que si guanyen poden sortir al descens, perquè està tot molt igual a la part de baix també, i imagina't quin partit ens espera. Però bueno, vull dir, és que com cada setmana, vull dir, al final no hi ha cap rival fàcil.
El Rapitenca Unió Esportiva Olot es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia a l'estadi municipal de la Devesa.
I aquest cap de setmana arriba a Ripoll la 44a edició de la Mitja Marató, Martí Palau.
Un dels actes esportius per excel·lència a Ripoll és la Mitja Marató, que aquest cap de setmana arriba amb les tres distàncies habituals. Els tres recorreguts mantindran el traçat i l'absoluta, la mitja marató, farà el tram per carretera que arriba fins a Sant Joan de les Abadeses amb un desnivell acumulat de 100 metres. La Comte Guifré farà una part del recorregut, però amb menys distància, i la Bressol de Catalunya pretén ser més una cursa popular i tant es podrà fer caminant com corrents. Les expectatives de participació són bones. De moment, ja hi ha més de 400 participants que han confirmat l'assistència, però esperen superar els 500, com a les últimes edicions. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web o presencialment, el mateix dia de la prova. La promoció de les distàncies curtes i el canvi d'ubicació de la sortida han permès que la prova esdevingui més accessible per a tothom. Així ho confirma Quim Merino, organitzador de la Mitja Marató de Ripoll.
Doncs bueno, li hem donat una nova vida a que sigui un esdeveniment molt més popular i que no només els atletes més preparats hi puguin venir. Estem veient que la de 5 i la de 10 quilòmetres doncs, cada any creixen en participants, sobretot la de 5, veus que hi ha molt corredor local, que és el que fa gràcia, no? Que s'engresqui la gent del poble, i ara mateix són el motor de que hi hagi una bona participació.
La cursa tindrà lloc el diumenge, però el dia abans, com ja és costum, hi haurà una competició pels més petits que compta amb una seixantena d'inscrits. El tret de sortida es farà a partir de 4:45, de manera esglaonada. Es tracta de la segona jornada de curses de tardor organitzada pel Consell Esportiu i es disputarà a la zona de la Devesa del Pla. En aquest cas, la inscripció sí que és prèvia, perquè no hi haurà opcions de fer-ho el mateix dia de la cursa.
Ja has arribat. M'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
A Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën.
Informa-te'n a Garatge Andreu, el teu concessionari Citroën, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 120, d'Olot.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Al llarg de molts anys hem obert les portes dels nostres ascensors per a que pugessis amb nosaltres. Hem pujat la veïna simpàtica del tercer primera.
Bon dia!
El company de feina que sempre arriba adormit.
Hola!
La iaia de la Bet carregada de bosses del mercat.
Uf, què tal?
O el repartidor de paquets, que cada dia va més ràpid.
Bones, bones!
I així infinitat de persones que, com tu, han confiat en nosaltres i han compartit moltes històries fent servir els nostres ascensors. Ascensors Serra. 100 anys junts.
Olé! Aquest cap de setmana a la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa estem de festa. Dissabte, Dia del Flamenco amb l'actuació de Barcelona Flamenco Ballet sota la direcció de David Gutiérrez Molina a les 7 de la tarda a l'entitat. L'entrada és lliure. Organitza Federació Andaluza de Comunidades. I diumenge, 31è aniversari. A les 11 del matí, Missa Rociera a l'Església de Sant Roc. A les 2 de la tarda, Pica Pica Popular. I a 3:15, dinar. A 4:45 de la tarda, actuació de grups i cors. I per finalitzar, actuació del grup De Bohèmia. Podeu recollir els tiquets pel dinar a l'entitat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Para incidencias con la telefonía fija, pulse 1. Incidencias con la telefonía móvil, pulse 2. Incidencias con circuitos de datos, pulse 3. Incidencias con ADSL y otros servicios indirectos, pulse 4.
¿No tens prou d'això? Vols parlar amb persones? Truca Xàrtic. Fibra, mòbil, fix, televisió i xarxes. Xàrtic, l'operadora de proximitat.
Què tal? Bon dia i bona hora. 8:45.
5 minuts més.
5 minuts més. Amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Si ara mateix us incorporeu, heu de saber que la setmana que ve el Vial Sant Jordi d'Olot estarà potes a l'aire amb les conseqüències que això comporta per al dia a dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I és que s'hi han de fer noves actuacions de reparació i millora en aquest punt neuràlgic de la ciutat. Al llarg de la setmana que ve s'asfaltarà el tram que comprèn la rotonda de la Rodona fins a la carretera de Santa Pau i a partir d'aquí s'actuaran zones concretes en el tram que va fins a la Solfa.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que preveuen reparar els enfonsaments i les esquerdes que hi ha a l'asfalt, així com la renovació de rigoles i la col·locació d'embornals i tapes de clavegueram. Els treballs tindran una durada de 3 setmanes i s'han previst dispositius per redistribuir el trànsit.
L'Aniol Sellabon és el regidor de Serveis Urbans.
Esperem que puguem complir amb els terminis previstos. Aquesta és la nostra voluntat i la nostra intenció i que, per tant, doncs, a partir del dia 26, tot i que les actuacions de millora s'allargaran fins al dia 10 de desembre, si més no, que es concentrin totes en aquesta primera setmana i, per tant, doncs, que a partir del dia 27 puguem tenir una situació ja més normalitzada, malgrat encara continuen alguns treballs.
Avui també és notícia que el Consell Comarcal del Ripollès presenta un pressupost per al 2024 que fregarà els 13 milions d'euros. És el més ambiciós de la història de l'organisme, segons fons del govern. Cultura, joventut o educació són els que registren un increment més important de partides. Sergi Albric és el coordinador de l'àrea d'Hisenda.
La partida d'ingressos cal destacar els fons de cooperació, per tant, aquells diners que arriben tant de la Diputació com de la Generalitat de Catalunya. Això implica, doncs, un increment de 100.000 euros respecte a l'any 2023. I aquests diners són aquells que el Consell pot, diguem-ne, gestionar de forma més discrecional i que permeten, per una banda, assumir, doncs, la gestió del personal de la casa, el manteniment de l'estructura de la casa.
I l'Ajuntament de Ripoll ha hagut de retirar l'estelada de la façana i en els pròxims dies col·locarà la bandera espanyola.
Ha estat a través d'un requeriment jurídic per la qual cosa el consistori no s'hi ha pogut negar. Com que no tenen cap bandera espanyola en estoc, s'ha hagut d'encarregar i s'instal·larà tan bon punt arribi.
L'alcaldessa és la Sílvia Urriols.
No tenim cap bandera espanyola en estoc, per tant no podrem, suposo, complir-ho en 24 hores, però evidentment, doncs, no podrem negar-nos.
Set cases treballen l'elaboració d'un nou pla d'ordenació urbanística municipal que permetrà adaptar-se a les necessitats actuals del poble i plantejar quin ha de ser el model de futur. L'alcalde del municipi, David Verge, assenyala que la configuració d'aquest nou document es farà a través d'un procés participatiu.
L'urbanístic tenia 30 anys, era tan antic que no constava ni la variant de la carretera que tenim. Amb la qual cosa, doncs, bueno, això potser és una de les coses importants que farem també a poc a poc, no?, amb els 2 o 3 anys. Això és el important, no?, que ens definirà si es poden fer més cases, menys cases, si hi haurà més serveis, si es podrà fer, per exemple, no sé, una piscina a tal lloc, no?, això es defineix, no?, el POM, que potser és l'aspecte més important com a urbà.
L'Alta Garrotxa segueix viva tot i el deteriorament dels últims anys. Es tracta d'una part de la comarca castigada pel despoblament, la falta de recursos i ara també per la sequera. Tot i així, des de l'Associació dels Amics de l'Alta Garrotxa lluiten per defensar un territori que qualifiquen d'únic i valuós. En Josep Maria Baborés és el president de l'entitat.
Sempre tenim un altre cas, que és el cas de Talaixà, que hi ha un refugi del centre excursionista d'Olot actualment, i o bé el mateix refugi de Sant Aniol, però o de Talaixà, si no hagués sigut per la resistència d'un senyor que vivia allà i del centre excursionista que hi ha anat, això, actualment hauria desaparegut del mapa. Seria una gran finca privada, però que no hi podríem anar ni passeig.
I avui també hem de parlar del món rural català, que s'estén per més de la meitat del territori del país, però només hi viu el 3% de la població. Per aquest motiu, l'Associació de Micropobles de Catalunya es reivindica amb la Fira dels Micropobles de Catalunya. L'any passat es va celebrar a l'Estany i aquest any es farà a Banyoles. A Planoles. A Planoles. Sant David Verge és l'alcalde del municipi.
I aquest any, doncs, ens vam presentar per veure si podíem ser escollits i al final vam ser escollits i molt contents de que, està clar, que sigui el Ripollès i a Planoles. I a part, poder acollir doncs, els 25 micropobles que venen d'arreu de Catalunya.
Planoles, capital doncs, de la Fira dels Micropobles de Catalunya, el dia en què també hem de parlar de la conscienciació dels més petits en un tema tan delicat com els animals de companyia.
Doncs sí, és el que demana el president de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana, després de conèixer les dades que indiquen un augment en el nombre de denúncies de maltractament animal a les comarques gironines. A més, afirma que tot i aprovar la llei de benestar animal, l'administració no té recursos per a poder-la controlar.
Sí, des de les escoles sí que algunes ja porten a terme el que suposa el fet de tenir un animal de companyia a casa, les responsabilitats que això suposa, que se'ls ha de cuidar com un mes de la família, però fora d'aquí, o fora dels nens petits, que entenen molt bé les coses, de més grans, tota aquesta educació no se sap ben bé per què, potser perquè no es repeteix i es torna a insistir, es perd.
Són les 8 del matí i 35 minuts. De què parlarem a partir d'ara? Doncs de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, que vol professionalitzar el sector.
El president de l'entitat, Gerard Xifra, assegura que actualment molts restaurants de la comarca compten amb personal transitori i expressa la necessitat d'incorporar nous cambrers especialment qualificats.
Més de 60 productors participaran a la Fira Orígens d'aquest cap de setmana.
Amb la cuina verda com a eix central, a la Fira s'hi podran tastar productes de qualitat i de proximitat.
Arico Forest es consolida com un referent a la Garrotxa en transició energètica en el seu sector.
L'empresa fa anys que aposta per la sostenibilitat i el medi ambient, ja que des del 2007... han incorporat vehicles elèctrics, plaques solars i un nou sistema d'emmagatzematge d'energia.
I en esports, la Unió Esportiva Olot visita la Rapitenca amb l'objectiu d'oblidar la derrota contra el Prat.
Els últims visiten el CUE de Tercera Federació, que ha sumat 7 dels últims 12 punts. Sense urri, Dolera buscarà una nova fórmula al centre del camp. El partit començarà a les 12 del migdia d'aquest diumenge.
Bueno, mira, jo els he dit que tenim prohibit mirar la classificació, vull dir, directament, vull dir, perquè ja arriba un moment que ja ara ja estem on havíem d'estar i el que hem de fer és guanyar, vull dir, guanyar, sumar i anar fent, vull dir, ja mirarem la classificació quan faltin 10 setmanes. Al final, jo ho he dit sempre i ho torno a dir, anant primer, com vaig ara o com anava la setmana passada o com anava quart fa no sé quants. Vull dir, no hem de... Això és una carrera de fons.
I aquest cap de setmana arriba a Ripoll la 44a edició de la mitja marató, un clàssic de la capital ripollesa.
La prova es disputarà el diumenge amb les tres distàncies habituals de 21, 10 i 5 quilòmetres i el dissabte serà el torn dels més menuts a la cursa infantil de la Devesa del Pla. L'organització espera superar els 500 inscrits el diumenge.
En Quim Merino és un dels membres de l'organització.
Doncs, bueno, li hem donat una nova vida a que sigui un esdeveniment molt més popular i que no només els atletes més preparats hi puguin venir. Estem veient que la de 5 i la de 10 quilòmetres doncs, cada any creixen en participants, sobretot la de 5, veus que hi ha molt corredor local, que és el que fa gràcia, no? Que s'engresqui la gent del poble, i ara mateix són el motor de que hi hagi una bona participació.
I al llarg dels propers minuts també parlarem de la Montcal Bike, que reunirà uns 400 ciclistes aquest cap de setmana.
La prova tancarà la segona lliga de BTT de la Garrotxa. Des de Pedalmaià celebren que aquesta nova competició els ha permès rebre més ciclistes de la comarca més enllà de l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. La sortida de la Montcal Bike serà aquest diumenge a partir de les 8 del matí a la zona esportiva de Maià de Montcal.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I què tenim de nou a Catalunya, Espanya i el món? Doncs la investidura de Pedro Sánchez per majoria absoluta en un congrés polaritzat per l'amnistia.
El líder del PSOE revalida el càrrec de president del govern espanyol gràcies a 179 vots a favor després de pactar amb 7 forces polítiques.
Feijóo, mentrestant, acusa Sánchez de corrupció política. A vostè la història diu no l'amnistiarà.
Pedro Sánchez l'ha acusat de no tenir projecte polític i de normalitzar els pactes amb l'extrema dreta.
D'altra banda, el Consell General del Poder Judicial estudiarà si les crítiques al jutge del cas Tsunami pertorben la seva independència.
El magistrat García Castellón va denunciar dilluns la portaveu del govern, Patricia Plaja, i el secretari d'Estat de Justícia, Antonio Julián Rodríguez, per criticar la seva feina en aquesta causa.
Vivim la pitjor sequera de l'últim segle i no dona senyals de millora.
La conca de la Muga, per exemple, té un dèficit de pluja de més de 800 mil·límetres en la sequera actual.
L'ONU aprova el cinquè intent de demanar pauses urgents i corredors humanitaris a Gaza.
A diferència de les ocasions anteriors, aquesta vegada no hi ha hagut vetos per part dels Estats Units, Rússia i la Xina.
Life, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Life és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I a aquesta hora ens preocupem pel temps, ja amb la proximitat del cap de setmana.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Mapa de temperatures.
Avui ens llevem amb un grau negatiu a Vall de Núria, 5 graus a Das, 8 a Ribes de Freser i 9 graus a Ripoll. 11 graus a la Vall d'en Bas, 12 a Olot, Mieres, Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Vic, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 14 graus a Banyoles i Anglès, 15 a Girona i 16 a Roses i Figueres.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el dia començarà ennuvolat, fins i tot algun plogim pot caure a primera hora cap al sud de la selva, tocada a Montseny, molt poqueta cosa, i la resta variable, una mica núvol, boires, humitat i temperatura fresca, una mica freda. Avui baixa la temperatura tant de dia com de nit, per tant notarem una mica de refrescada. I encara vam arribar als 24 graus a Grions a la selva, o 25 a Fogars de la Selva. Ens vam quedar amb 17 graus en el cas de Vic, 18 a Olot, 19 a Camprodon o 17 a Ripoll. Tot això doncs marcat per aquest ambient més de tardor, però ja diem que els núvols s'anien esqueixant i a la tarda fins i tot pot fer sol a més indrets. Per tant, aquest divendres, ambient una mica més fred, una mica més de tardor, màximes de 17 a 20 graus en general. Costarà, però, passar d'aquests 20 graus. Pel que fa al cap de setmana, que vindrà marcat per una pujada de temperatures tant dissabte com diumenge i també dilluns. Estem parlant novament de valors per sobre de 24-25 graus i potser 26 o 27 les més altes entre diumenge i dilluns. Tot això amb pocs núvols, alguns de prims dissabte, més sol diumenge, i dilluns a la nit podria canviar el temps, però això queda una mica lluny encara. Entre dilluns a la nit i dimarts de matinada podria ploure, baixar fort la temperatura i nevar una mica al Pirineu, però això ja ho anirem veient perquè seria passat el cap de setmana.
Del 17 de novembre i fins a acabar existències Black Friday a Peixos Isma. No et perdis la nostra superoferta. Una caixa d'un quilo de gamba vermella extra i un quilo d'escamarlà gros congelat per només 50 euros. Black Friday a Peixos Isma. No te'n quedis sense. Encarrega ja a la botiga o al 972 03 91 52. Peixos Isma! Avui esmorzem amb...
Montse Salvatxú és membre de l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'hem convidat a l'antena dels 5 minuts més perquè organitzen unes marxes molt interessants.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal? Com estàs, Montse? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Explica'ns què són aquestes marxes contra el càncer que esteu fent durant aquests dies fins al mes de desembre.
Doncs és un projecte de prevenció i de promoció de la salut que es diuen Rutes Saludables i del que es tracta és d'animar a la gent que no fa massa activitat física, que és una mica sedentària, doncs a caminar durant una hora sencera un dia a la setmana en grup per millorar doncs la seva capacitat, la seva resistència, trobar-se millor i gaudir dels beneficis que aporta una activitat física regular, sense dificultat.
Com ha sorgit l'organització d'aquesta iniciativa? Perquè està molt bé, també és una bona manera de treure de casa o d'obligar moltes persones a caminar, que potser per si soles no ho farien, no?
Sí, justament per això es fa en grup. Una voluntària de la nostra entitat, en aquest cas la Marta, doncs dinamitza aquestes caminades i la idea va sorgir justament perquè cada vegada hi ha més gent que no fa activitat física i de vegades també que si una ha d'anar a caminar sol troba moltes excuses abans de sortir de casa. Llavors això seria com un compromís personal i un compromís amb la resta del grup per sortir i fer aquesta activitat motivadora, engrescadora i alhora doncs, que beneficia la seva salut.
Què tal està funcionant l'experiència fins ara?
Bueno, ara aquí a Olot hem començat, és la primera vegada que es fa, i llavors ara de moment encara no hem tirat endavant perquè no hi ha hagut ningú que s'hagi interessat. Per tant, és molt bona idea això de sortir a la ràdio per fer encara una mica més de difusió, per veure si veiem, la gent s'anima els divendres a 9:15 a quedar aquí al Parc Nou, al pàrquing, per poder fer aquestes rutes tan maques que hi ha preparades.
Parla'ns una mica de com són aquestes rutes, el grau, si hi ha grau de dificultat o no, si són planeres, i sobretot, què més es pretén més enllà de fer salut? També es pretén crear xarxa, que hi hagi persones que es coneguin, que sigui un punt de trobada?
Sí, justament això. El primer objectiu seria motivar a la gent a fer activitat física, a passar-s'ho bé en grup, gaudir i notar millores, perquè això l'objectiu és per població, l'objectiu és perquè gent de població general doncs faci aquesta activitat. I després alhora doncs també per ajudar a conèixer l'entorn, perquè de vegades hi ha gent que no coneix els camins per on s'anirà a fer aquestes rutes i trobar doncs coses motivadores, espais engrescadors per dir, ah, doncs hi torno a anar jo doncs amb la meva família, amb amics, amb la veïna, etc. I com que és una activitat per tota la població que en principi no fa molta activitat física, doncs són rutes planeres, sense dificultat. Primer es fan uns exercicis per escalfar d'uns 5 minutets, es camina una hora sencera i després es fan uns 5 minuts d'estiraments per dir-li al cos que ja ha acabat.
Al final és una iniciativa que el que pretén és lluitar contra el càncer i, sobretot, fer que entre tots fem salut i que en la mesura del possible puguem prevenir-lo. Recordem que han de fer aquelles persones interessades a venir. Simplement entenc que és obert a totes les edats, homes, dones, qualsevol perfil. Recordem horari i punt de trobada.
Sí, és obert a tothom, ho has dit molt bé, i llavors serien els divendres a 9:15 al pàrquing del Parc Nou.
Perfecte, doncs Montse Salvatxua, membre de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Girona, gràcies per acompanyar-nos i per atendre la trucada dels 5 minuts més.
No, a vosaltres, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes, o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902-26-24-25.
L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa vol professionalitzar el seu sector. El president de l'entitat, Gerard Xifra, assegura que actualment molts restaurants de la zona compten amb personal transitori i expressa la necessitat d'incorporar nous cambrers especialment qualificats.
Des que va esclatar la pandèmia, molts restaurants del territori lamenten la falta de professionals. Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa asseguren que bona part dels cambrers que hi ha a la comarca tenen aquesta feina de forma temporal, però tot i això, els restaurants necessiten personal permanent per poder funcionar correctament. En els últims anys, molts establiments han reorganitzat les jornades laborals per retallar en despeses i davant aquesta problemàtica, el president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Gerard Xifra, assegura que s'han d'obrir a nous horitzons.
Dignificar el nostre ofici, no? D'una manera doncs, que escolta'm, puguem anar a fer fins i tot xerrades a les escoles, intentar anar a buscar doncs, les escoles més properes, com poden ser les del Ripollès, Osona, o la de Girona, o la de Figueres mateix, per intentar buscar nous convenis, noves col·laboracions, o fins i tot anar a poder als instituts aquí de la comarca per intentar veure quines col·laboracions podem intentar fer per motivar, per veure i al final dignificar un ofici que crec que val la pena i que la gent que hi som doncs, ens l'estimem i volem tirar endavant.
Aquest dimarts i dimecres s'han celebrat les jornades gastrovolcàniques, una oportunitat per explorar les tendències i els reptes de futur de l'hostaleria a la Garrotxa. En aquestes jornades gastrovolcàniques s'ha fet entrega del Volcanet d'Or a Lluèrnia Associació Cultural, el Volcanet d'Argent a l'empresa Tot Treball i s'ha homenatjat a la família Castanyer-Tus del restaurant Cala Carmelita. La Laura Castanyer i la Pilar Estartús regenten Cala Carmelita.
Molt orgullosos, doncs, de formar part d'aquesta història que la meva àvia va començar fa més de 80 anys i res, simplement donar les gràcies als clients, que sense ells doncs, això no hagués estat possible.
L'empresa encarregada de realitzar la diagnosi al sector hostaler de la Garrotxa és BIM Consultors. Segons xifra, ara cal asseure's i estudiar les dades per establir quines són les properes accions de l'Associació d'Hostalatge.
I és que la cuina està de moda. Més de 60 productors participaran a la Fira Orígens d'aquest cap de setmana. Amb la cuina verda com a eix central, la mostra s'hi podran tastar productes de qualitat i de proximitat. Hi hauran productors d'arreu del país, dels quals un 40% participaran a la Fira Orígens per primera vegada, Roger.
Queden poques hores perquè la gastronomia acapari el protagonisme durant el cap de setmana a Olot. La Fira Orígens arriba aquest any amb novetats i amb gaire bé la meitat de productors que s'estrenen per primera vegada a la fira. A l'edició d'enguany s'aposta per la cuina verda, amb les verdures i el producte de procedència no animal com a protagonistes. La majoria de productors són de les comarques gironines, però també en vindran de les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona. Un esdeveniment que, segons el regidor de Promoció Econòmica d'Olot, Estanis Baireda, és la cirereta del pastís de l'estratègia que se segueix des de l'equip de govern.
Estem parlant de més de 60 productors que tindrem d'arreu del país, comarques de Girona amb un percentatge important, però també de Barcelona, Lleida i Tarragona, productors molt escollits i molt triats, gairebé un 40% són nous, i per tant són productors que no han vingut mai a la Fira Orígens, alguns repeteixen.
A banda de la Fira Orígens en si d'aquest cap de setmana, la gastronomia de la Garrotxa és un dels grans atractius pel turisme a la comarca. Baireda reconeix que tant l'entorn com el menjar són els dos principals motius perquè vingui molta gent de fora durant el llarg de l'any.
La gent a la Garrotxa ens ve a veure per la natura i ens ve a veure per la gastronomia. I tenim molt bons restaurants, molt bons cuiners, comerços de qualitat, la plaça Mercat, molt bons productors. I la fira una mica és aquest cap de setmana que ajunta tots aquests actius i que ens situa una mica al mapa, per recordar doncs, a tothom que la Garrotxa és un lloc on es menja molt bé, on tenim molt bons productors i que se situa doncs, entre les tres millors comarques segurament des d'un punt de vista gastronòmic del país.
Després d'un cap de setmana de lluèrnia que va omplir els carrers d'Olot, aquest dissabte i diumenge serà el torn de la Fira Orígens, que se celebrarà al recinte Firal d'Olot. L'entrada val 5 euros i cada tastet tindrà un cost d'un euro.
I encara una qüestió més en matèria econòmica. Arico Forest es consolida com un referent a la Garrotxa en transició energètica dins del seu sector.
La transició energètica és cada vegada més evident i les empreses han de fer esforços per adaptar-s'hi. Arico Forest és una empresa amb seu a les preses especialitzada en serveis forestals que fa temps que aposta per la sostenibilitat i, sobretot, per l'autosuficiència. Fa 15 anys l'empresa va decidir instal·lar les primeres plaques solars i fins al dia d'avui s'han anat ampliant fins a cobrir 1.500 metres quadrats de la coberta de la nau central. A més, el 50% de la seva flota de vehicles són elèctrics. El director de PIMEC és Antoni Canyete.
Les empreses que tenen aquest compromís d'aquesta transició energètica. Jo penso que Olot i les empreses que s'estan desenvolupant en Olot estan sent referent, no només a Catalunya, sinó també en Europa, de projectes de transició energètica. I avui, precisament, fent una visita pues, a una de les empreses que va ser pionera, en aquest cas, en tot el que és el tema d'energia, d'utilització de l'energia per la seva pròpia activitat i de sostenibilitat.
Arico Forest es va convertir en una empresa pionera quan va decidir, durant la pandèmia, instal·lar un sistema d'emmagatzematge que permet guardar fins a 200 kWh d'energia. Fa poc, l'empresa ha decidit instal·lar un nou punt de recollida d'energia que els permet guardar-ne el doble. El director general d'Arico Forest és Antoni Arimany.
Hem fet una segona, que puguem carregar un vehicle en un quart d'hora amb uns carregadors de 100 kW i amb una instal·lació nova de bateries independent d'una de l'altra. Que aquestes, doncs, per a emergències, doncs, una furgoneta que fa conservació, pot arribar aquí sense bateria i el temps de carregar ciperolita i quatre senyals, doncs ja tenim per poder anar doncs, a Molló, si convé. Vull dir que s'ha muntat un nou carregador per poder ser més competitius a l'hora de donar servei.
L'empresa garrotxina segueix apostant fermament per la sostenibilitat, ja que des de PIMEC els van atorgar el Premi Valors al Desenvolupament Sostenible d'aquest 2023.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I anem als esports. Montal Bike ens reunirà uns 400 ciclistes aquest cap de setmana. La prova tancarà la segona lliga de la BTT de la Garrotxa. Des de Padal Maià celebren que aquesta nova competició els ha permès rebre més ciclistes de la comarca més enllà de l'Alt Empordà i del Pla de l'Estany, Guillem.
La Montal Bike de Maià de Montcal ha experimentat un gran auge els darrers dos anys, doblant la presència de ciclistes en aquesta prova de la Garrotxa. La cursa presentarà un circuit diferent del de l'any passat, amb un recorregut circular que passarà per espais com Palera, Beuda, Tribana i Santa Magdalena. Com sempre, els participants podran optar per fer la ruta llarga de 38 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell o la curta de 25 quilòmetres i 700 metres de desnivell. Un dels membres de Padal Maià, Marc Olivet, confia rebre entre 350 i 400 ciclistes a Maià de Montcal.
Al BTT doncs, bueno, seguim una mica la mateixa tònica d'intentar sempre doncs, incorporar molts corriols en el circuit, doncs, que, perquè la gent sempre, els aficionats, és el que ens demanen. I després nosaltres una de les premisses més importants que tenim és que sempre doncs, siguin molts de corriols, però que siguin corriols aptes per tot el públic. Intentem doncs, que sigui, pot haver-hi un parell de corriols més tècnics.
La cursa arriba enguany a la 26a edició i continuarà oferint per segon any consecutiu dos circuits de gravel. La Montcal Bike tancarà la Lliga BTT de la Garrotxa, per cert, després de la desfrenada de Besalú, la BTT de Santa Pau i la Romànic Bike Extreme de la Vall de Bianya. Segons Olivet, la Lliga ha permès sumar ciclistes de la Garrotxa que abans no participaven a la Montcal Bike.
Doncs hem aconseguit, doncs, a part de tenir aquest públic que teníem abans, doncs hem aconseguit acollir doncs, un públic de la Garrotxa que nosaltres teníem moltes ganes. Vull dir, doncs, tenir, i ara actualment crec que és molt equilibrat la part de la Garrotxa, la part del Pla de l'Estany i la part de l'Empordà del públic que tenim actualment.
L'organització considera molt valuosa la tasca d'una seixantena de voluntaris el mateix dia de la cursa. Les inscripcions per participar en la Montcal Bike es poden fer al lloc web de Padal Maià.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Tanquem programa, tanquem setmana. Gràcies per la confiança i tornem dilluns a la mateixa hora. Seguiu informats sempre a través dels nostres mitjans. Bon cap de setmana a tothom.